Radio Astel.
Vinga, va, que reprenem el nostre espai de ciència. Ho farem els dimarts cap a aquesta hora, amb aquest altre horari, ja sabeu, però amb una nova sintonia, amb el nostre astrofísic, químic quàntic i divulgador científic de sempre, Joan Anton Català. Ara sí, bon dia a tu,
bon
dia, eh?
Bon dia, bon dia.
Què? Com ha anat, això?
Molt bé, però no tan bé com tu, eh? M'has fet dantetes.
És que no m'hi vaig poder estar.
Va, explica-ho.
Ho vaig haver de compartir, Joan Anton, perquè va ser meravellós el que vaig veure aquest estiu. Va ser la part final del viatge que vaig fer a Escòcia i de cop i volta el cel ens va regalar aquesta pluja d'estels.
Uau.
Magnífica. Digues tu la paraula tècnica, que ho he dit molt bé, amb la Vanessa.
No, fugisseres, la pluja d'estels.
Tenim la Vanessa aquí, eh?
Sí, sí. Aquí s'està enregistrant tot el que diguem queda enregistrat.
Doncs això, vaig tenir la gran sort de poder-ho viure en directe i vaig al·lucinar, perquè mai ho havia vist, amb tanta freqüència.
Que bé. Vas tenir molta sort, perquè el lloc on eres, a Escòcia, clar, hi ha unes condicions meteorològiques que no afavoreixen que es pugui tenir condicions perquè es pugui veure això. Vas tenir molta sort i és una demostració que hem de mirar més al cel, perquè de tant en tant el cel ens regala coses com aquestes.
Meravellós, no? De vaig pensar en tu. O sigui, li haig de comentar al Joan Anton Català.
Ho vaig notar, eh? Que vol dir que alguna cosa deu estar passant a Escòcia.
Home, clar. Tu bé o no?
Sí, sí, molt bé, molt
content,
bé.
Content, descansat.
Sí.
Va.
Bueno, d'aquella manera.
Vam llegir l'article de l'Ara, eh?
Ai.
Ui!
Sense comentari.
Recomanem als nostres oients doncs que llegeixin aquesta meravella a l'article que es va fer al diari Ara sobre la vida, deixa'm dir, personal.
Sí, sí, personal, absolutament. No, total,
de Joan Anton Català.
Totalment,
eh?
Totalment.
Per cert, Joan Anton, és que avui ens portes un tema per iniciar temporada.
Sí.
Aquest dimarts, que hi ha una persona que aquests temes... mira, jo no sé, ara em farà de mal dir, eh? Tu ets molt expert, eh, Joan Anton? Però és que ella...
Jo crec que sé de qui parla.
Ai, per favor. La vols presentar tu?
No m'atreveria a estar aquí amb nosaltres. Jo penso que jo no la puc presentar.
Marta Harker.
Quina vergonya, però si el Joan Anton és el meu absolutament guru. Ell, jo tot el que sé, ho sé, gràcies a Joan Anton Català, a qui consulto els meus dubtes i el Joan me'l resol de forma magistral. És l'única de les poques persones que quan m'envia una nota de veu dic, ostres, que bé!
Que bé!
Això és un aclariment d'aquells ben
fonamentats. Me n'alegro, Marta, me n'alegro.
I enriquidós. Per tant, Joan Anton, aprofito per agrair-te, perquè sí que és veritat que som una mica insistents en temes espacials.
Uh-huh. Bueno, i tu ets experta, diguem, amb aquesta marca, no? Amb aquesta firma. Amb
Boeing, que per cert, Mercè, ja ho vam dir la temporada passada, n'he agafat uns quants de vols aquests darrers mesos, molts Boeings, i coneixent una mica la trajectòria d'aquesta empresa nord-americana, em feia patir, però al final tot va sortir molt bé.
Paties que alguna porta no es perdés a l'aire.
És correcte, que alguna cosa fallés. Mm-hmm. Fins i tot una primera classe, vam volar business en una ocasió, que és una cosa que no havia experimentat mai, per tant, bona nota per Boeing.
Bé.
Cap problema.
Bé.
Ara en Jonathan ens ajudarà a posar l'altra nota de
Boeing.
Sí,
no sé si serà tan bona.
No sabem, no? Bé. Clar, nosaltres, ara ja ens ho explicava la Marta, de fet, si ens vau seguir la temporada passada, vam seguir aquest serial, en Joan Anton també ens en va explicar que realment s'ha convertit en un mal de cap i gros per la NASA i sobretot per Boeing, amb una missió que sembla maleïda, la de la nau Starliner. Clar, la cursa espacial, de fet, això en Joan Anton ho hem sentit a dir moltes vegades, sempre ha semblat una competició entre estats, però parlem d'empreses privades.
Clar, això ha canviat, el context ha canviat d'aquell escenari que hi havia fa 60 anys, on hi havia la Unió Soviètica i els Estats Units. Avui són empreses privades, són governs també, però empreses privades que tenen les seves pròpies agendes, que competeixen per fer-se lloc en un mercat que és sucós. Vull dir que hi ha molts de diners movent-se a l'entorn de la nova economia de l'espai, i una de les competicions que hi ha és qui es fa com a proveïdor favorit o preferit de la NASA per enlairar astronautes, i aquí tenim Boeing, que ara en parlarem, i SpaceX, del nostre, diríem...
Com li dius?
A veure, no ho sé, mira, estava buscant...
L'adjectiu,
No ho sé, em costaria ara dir-li alguna cosa a Elon Musk. Villar, No sé.
Un geni boig, no? Sí. Potser, un geni boig.
És que sí, el que passa és que el geni encara té una connotació massa positiva, crec.
Per ell, clar.
Per ell, sí.
Bueno. Ah, mira, parlant de SpaceX, què ha passat avui amb el Polaris?
Això és la missió Polaris. És la primera missió que pretén que astronautes que no són astronautes, és a dir, civils, puguin sortir a fer una passejada espacial, que és això que hem vist a les pel·lícules.
Tu t'encantaria,
no?
Marta.
Ui, sí.
Sí, el que passa una mica perillós és, i aquesta és la primera missió de la història que té previst que en surtin dues persones de dins de la càpsula, on van quatre, que en surtin dues i que passegin per fora i després tornin a ingressar. És una missió de SpaceX que fa molt de temps que està prevista, ha patit diversos endarreriments darrerament, alguns de caire tècnic, poc greus, i després meteorològics. Sí, avui estava previst l'enlairament, jo no ho he pogut seguir, però m'acabeu d'informar amb l'última actualitat i sembla ser, pel que em dieu,
que s'ha cancel·lat.
En principi havia de sortir, s'havia d'enlairar avui a 8:15 i finalment, per temes això meteorològics, a 8:45. Del vespre, de la nit, en
molt
principi
bé.
Ho tornaran a intentar.
Clar, si estirem el fil d'aquest tema, Jonathan, quines són les condicions meteorològiques més escaients, no?, perquè es pogués enlairar?
Clar, de fet, si hi ha pluja, normalment no s'enlaira, normalment, i si hi ha perill d'aparell elèctric, evidentment no s'enlaira. Perquè el risc que es corre aquí és que, per exemple, un llamp pugui impactar contra l'estructura, primer contra l'estructura de llançament, però després quan la nau s'està enlairant que pugui impactar contra la nau i això podria produir efectes no desitjats. De manera que són molt curosos amb aquests temes, atès que aquí hi ha gent que s'està jugant la vida. No només s'està jugant la vida la gent que va dins, sinó que els efectes també podrien ser col·laterals per poblacions que hi pugui haver a la vora. De manera que condicions són res d'aparell elèctric, cap previsió d'aparell elèctric, de llamps, per entendre'ns, no pluja, en general, i unes condicions de cel el més obertes possibles. A partir d'aquí, cada missió, cada operador, cada regulador doncs té els seus llindars per acceptar aquestes condicions.
I aquest enlairament. Si et sembla, gràcies per aclarir-nos aquest detall, Joan Anton. Reprenem una mica aquesta cursa que tu deies, no? Pel que fa a SpaceX i també a Boeing, perquè té pinta, no?, que en aquesta història, no?, de veure qui podia ser el primer,
sí.
qui va agafant avantatge?
No, SpaceX, però vaja, amb molt avantatge. Tot va començar el 2011. Tot va començar el 2011 perquè 2011 es va enlairar. No sé si recordeu aquells transbordadors espacials, sabeu? Recordes, Marta, aquelles naus tan... que eren molt boniques, de fet, no? Que
es poden veure, encara, si visites.
Museu.
Exacte,
sí.
Impressionants.
I que tornaven aterrant, com si fossin avions, i que transportaven 7 persones a les seves missions. Hi va haver 2 accidents molt greus, recordem el del Challenger i el del Columbia, 1986 i 2003, 14 morts. Era un programa, a més, molt car. Es van fer més de 140 enlairaments i, finalment, la NASA, l'any 2011, decideix jubilar-los. I fa l'últim enlairament del transbordador espacial Atlantis, que és un dels que composaven la flota de transbordadors espacials, i a partir d'aquell moment els Estats Units es queden, això és molt fort, es queden sense naus, sense coets per enlairar astronautes nord-americans a l'espai. De manera que, a partir d'aquell moment, li han de pagar bitllet a Putin. Imaginem la gràcia de fer això, i quan Donald Trump va arribar diríem a la presència, sí. I la gràcia que li feia pagar a Putin
aquest bitllet,
el bitllet d'anada i tornada als astronautes nord-americans quan havien d'anar a l'estació espacial. Això 2011. 2014, la NASA decideix que això no pot ser i atorga 2 contractes a 2 companyies privades, SpaceX i Boeing, perquè, amb l'ajut de la NASA, desenvolupin els nous coets nord-americans per poder recuperar aquesta capacitat autònoma d'enviar astronautes a l'estació espacial, i comença aquesta cursa a on en aquell moment semblava que Boeing s'ho anava a menjar tot. Gegant aeronàutic contra una empresa jove, encara en aquell moment no molt desenvolupada com SpaceX. Doncs ha estat tot el contrari, absolutament tot el contrari. SpaceX ha anat molt de pressa, ha guanyat el terreny, ha passat la mà per la cara a Boeing d'una manera, a més, rotunda. Recordem que maig de 2020, en plena pandèmia, va haver-hi una missió històrica pels Estats Units perquè recuperaven, després de 9 anys, recuperaven aquesta capacitat d'enviar astronautes a l'espai, en què 2 persones dins d'una nau de SpaceX arribaven a l'estació espacial, entraven dins i després retornaven en un èxit aclaparador. I això va ser un triomf per SpaceX. Mentre tant això passava, Boeing continuaven els seus enginyers clavats a la taula de disseny amb els seus prototips amb problemes tècnics constants i amb endarreriments constants sobre quan es podria fer aquesta missió. Pensem que aquesta primera missió, la que va fer l'any 2020 SpaceX i la que hauria d'haver fet ara Boeing, que ara en parlarem, és especialment important perquè atorga l'homologació de la NASA. La NASA, abans no t'homologui com a proveïdor, vol veure que ho tens tot bé, no? I llavors és aquesta missió que has d'enviar dos astronautes a dalt, que, una nau que s'acopla a l'estació espacial, els seus dos astronautes després retornen amb la nau i si tot ha funcionat bé, la NASA et posa un segell que diu, val, doncs a partir d'aquest moment jo et contractaré vols.
La ITB.
Exacte, sí, una certificació, sí, sí. I això és el que va assolir SpaceX l'any 2020. Boeing, endarreriment, 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 fins i tot amb missions no tripulades, que són les primeres que es fan abans, no ho intentis amb persones, amb problemes tècnics, amb moltes avaries, fins que ha arribat juny d'enguany.
Clar, i arribem a aquesta missió de la que ens hem fet un fart de parlar aquests dies. La Marta porta parlant d'aquesta missió des de l'any passat. Perquè,
des del juny.
Clar, va ser que vivíem amb neguit, Joan Anton. A veure, explica'ns una mica, fes-nos 5 cèntims, no?, de què es tracta aquesta missió.
Bé, aquesta missió és de la nau Starliner, que és el nom que té la nau, la càpsula de Boeing. Primer, bueno, s'havia d'enlairar el mes de maig, va haver molts problemes tècnics, va haver fuites d'heli, algunes avaries de combustible, això doncs constantment i fins i tot en algun moment, no recordo quin dia va ser, a pocs minuts previs al llançament es va avortar aquest enlairament per aquests problemes tècnics i finalment a començaments de juny s'enlairava l'Starliner amb dos astronautes. A veure, hem de dir, dos astronautes de la plantilla de la NASA. La NASA, molt hàbil, molt hàbil, igual com havia fet amb SpaceX, dues persones amb molta experiència. Granadets, diríem. Més o menys de la meva quinta. Més jovenets que jo, però tampoc pensis que molt, molt més jovenets que jo. Un noi i una noia que ja han estat prèviament a l'espai i que saben, tenen ofici, saben de què va això i saben que s'hi juga la vida i saben
el que significa.
Exacte, accepten tot aquest, tot aquest joc.
Déu-n'hi-do, contracte,
eh? No? Sí, Déu-n'hi-do.
Estem
parlant de
la Sun i en Hutch.
Són ells, eh?
Sí, sí, són ells. Amb uns antecedents, que després, si voleu, en parlem, no?, d'accidents gravíssims que Boeing ha tingut amb avions comercials. Per tant, dius, ui, ui, ui. Val, doncs això, finalment, es va enlairar a començament de juny. La idea era que s'havia d'acoblar a l'estació especial, havien d'entrar dins, fer-li companyia a la tripulació resident que ja està dins de l'estació, i més o menys entre una setmana i 10 dies tornar. Ja de seguida que es va enlairar es comencen a detectar problemes que ja es coneixien abans que s'enlairés aquesta nau, d'algunes fuites d'heli i problemes amb el sistema de propulsió de la nau.
I perdona, Joan Anton, per què no els van solventar abans de...
Bona pregunta. Bona pregunta. Ja veuràs que ara això s'embolicarà molt, perquè aquí hi ha molta pressió. Per un costat tenim la pressió que té Boeing d'intentar aconseguir aquesta homologació el més de pressa possible. També intenten netejar la seva imatge, ho hem de dir així, és a dir, després dels accidents gravíssims que ha tingut amb avions de passatgers, més de 300 morts en els últims anys, Boeing, això era com una oportunitat per netejar la seva imatge i devia haver aquí un joc d'interessos i de pressió entre la NASA i Boeing i, de fet, aquests problemes no s'havien considerat en cap moment de perill, perquè, òbviament, si haguessin estat considerats de perill, això s'hagués avortat. Eren acceptables. Total, la nau va arribar bé, a l'estació espacial es va acoblar allà dins, els astronautes van ingressar dins de l'estació espacial i allà va començar un calvari setmana rere setmana d'anàlisis, de proves entre la NASA i Boeing per veure si la nau estava capacitada per retornar amb aquests astronautes d'una manera 100% segura i fiable. I jo assistia telemàticament a alguna de les rodes de premsa i eren increïbles, però eren absolutament increïbles.
I qui es deia? Sí, què té?
D'entrada es mantenia el pla A. El pla A era, aquests dos astronautes retornaran amb la nau Starliner i ja està, no? Però els periodistes, cada roda de premsa estaven més nerviosos, més neguitosos, normal, i posaven més pressió a les preguntes. Però escolteu, quins són els problemes exactament que teniu? I com els teniu? I eren aquests problemes de fuita de combustible, però no s'acabava de saber en quina data, en quin moment dirien, deien, va, pues ara ja retornem. I això es va anar allargant i allargant. Fins i tot jo recordo una roda de premsa en què algun periodista, d'una manera bastant polida però directa, va dir, escolta'm, aquí tot sembla indicar que no retornaran amb aquesta nau. Finalment, a final d'agost, la NASA fa pública la seva decisió, que és que no retornaran i que la nau tornarà sola, cosa que ha fet aquest darrer cap de setmana, i que els astronautes hauran de romandre dins l'estació espacial fins al mes de febrer, que és quan una nau de SpaceX, per tant de la competència de Boeing, anirà allà
a recollir-los
i retornar-los. Vaig veure aquesta roda de premsa de la NASA també i em va impactar moltíssim, moltíssim. La va obrir, és a dir, fins aquell moment no havia aparegut l'administrador general de la NASA, Bill Nelson, que havia estat astronauta i avui és el director general, per entendre's. Bueno, l'administrador general, que és per sobre del director general de la NASA, va sortir ell a obrir aquesta roda de premsa i va recordar els accidents del Challenger i del Columbia. Tremendo, tremendo. I va venir a dir, la prioritat avui és la seguretat, no volem tornar a cometre errors. És d'alguna manera estava fent un acte de record dels errors que la NASA havia comès fa molts anys i que van costar la vida a 14 persones, i va dir, els problemes que tenim ara no són d'aquesta magnitud, però no volem córrer cap ni un risc. No volem tornar en aquells temps.
De què? No?
Sí, sí, però la crítica, em va sorprendre la crítica.
Que ell mateix,
tan
que ells
directa
van fer.
Que va fer.
I també relacionat, Joan Anton, tu apuntaves abans que aquesta nau, l'Starliner, es va poder enlairar, tot i que generava molts dubtes.
Clar.
És a dir, i crec que és de justícia també apuntar això, no? Que d'alguna manera sembla que en Boeing, igual que ha passat al llarg de la seva història, la història contemporània dels últims anys d'aquesta companyia, no? Que es va donar llum verda a algunes aeronaus,
sí,
que correcte, després han donat problemes, i sembla doncs que el govern nord-americà fa una mica juga una mica a despistar i dona l'okay quan les coses encara no estan 100% provades que funcionin.
Clar, aquí deu haver tot un joc polític, evidentment. Estem parlant d'un gegant aeroespacial, aeronàutic, de fet, que està competint amb Airbus, per exemple, i té competidors molt importants amb l'entorn mundial, no? Això afecta a una gran companyia nord-americana, per tant, també a l'economia i a la capacitat de competir dels d'Estats Units amb l'entorn mundial dels avions, no? del transport de viatgers. Aquí hi deu haver, evidentment, ja es veu, com dius, Marta, i aquí hi ha un tema de tira i arronsa o de cromos o d'alguna cosa, no? Total, l'administrador...
A tu et vas sobtar, per això dius, aquesta mea culpa?
No, increïble. És dir, jo quan ho vaig... I em trec el barret, eh? Em trec el barret, perquè realment això ho estudiem quan treballem amb empreses. El cas del Challenger i del Columbia són dels que més utilitzo per treballar, perquè tots dos provenen d'errors tremendos, que si voleu algun dia en parlarem, perquè són increïbles. I d'alguna manera es van matar 14 persones. O sigui, aquests errors van provocar directament la mort de 14 persones, i a més amb temes ètics al darrere, molt discutibles, molt discutibles. Ell diu això, i a continuació diu, per tant, com que no volem córrer cap risc, la nau retornarà sola i els astronautes romandaran fins que una nau de SpaceX vagi i els torni.
Com es troben ells, la Sani i el...
La mar de bé. La mar de bé. A veure, ells durant tot aquest temps...
Perquè això com ho vius tu també? Has d'estar molt... Bueno, ells ja estan preparats, no?
I les famílies.
I les famílies. Segurament, ara la Marta ho deia, segurament ho viuen pitjor les famílies que ells.
Que no pas ells.
És el seu ofici. Per ells anar a l'espai és un regal. Ells s'han entrenat tota la vida, ells s'han somiat des que eren petits per fer això.
I mentalment, eh?
Clar, i ells ja hi han anat abans a l'espai, han estat mesos, ells saben el que és això. Ells estan bé, i si estessin preocupats no ho dirien tampoc. És el seu ofici, no? Estan acompanyats dins l'Estació Espacial Internacional. Pensem que les tripulacions que són residents estan enfeinadíssimes. Quan un astronauta va a l'estació espacial no hi va de vacances. Abans que surt d'aquí ja té un munt d'instruccions i sap les tasques que haurà de fer dia a dia durant els mesos que estigui allà dalt. No paren de treballar. Els hi donen els diumenges de festa, però sí, treballen molt.
Una dona un vol. Deixa'm preguntar també, Joan Anton, molt breument. Clar, aquesta gent tenia previst, si no m'equivoco, estar-hi un parell de setmanes a l'Estació Espacial Internacional.
Sí, fins a 10 dies més o menys.
Clar, però això no és com un hotel, no és un allotjament rural. Em refereixo que quan s'allarga tant l'estada, això pot suposar problemes d'oxigen, també de menjar, de proveïments. Com funciona això?
Tenim, afortunadament, tenim unes naus que porten queviures i tot el que es necessita.
Capellà.
Són de
capellà. Catering.
Capellà, sí, catering i tot el que calgui. Això és molt interessant de saber. Sapigueu que la roba no es neteja a l'Estació Espacial Internacional, no?
I com que
es fa? Perquè es preserva l'aigua, que l'orina es recicla,
veus?
Perquè l'aigua és fonamental, que fins i tot la suor que tu puguis tenir es recicla, és capturada per d'allò. Tota l'aigua, hi ha un circuit d'aigua en allà, que els excrements, cosa escatològica però que hem d'explicar, perquè interessa molt, els excrements es guarden en unes bossetes de plàstic que has de posar al lavabo, al vàter, quan vas a fer de ventre, que després tanques i que emmagatzemes, de manera que l'Estació Espacial comença a emmagatzemar merda directament, i també tratges, vestits, etc, que ningú no ha netejat. Quan aquestes naus de queviures arriben, s'acoplen, introdueixen nous queviures, recollessen tota la brossa, la carreguen de brossa, i després aquestes naus, que són d'un sol ús, es cremen, s'incineren a la capa alta de l'atmosfera.
Interessant. Escolta, deies tu del dia festiu, no?, que tenen ells per això.
Sí.
I què fan?
Doncs mira, moltes coses. Els hi han construït una cosa que és xulíssima, com hi voldríem estar. Es diu cúpula, és tot de vidre, de finestres, sí. I mira sempre a la Terra. Està posada a un lloc de l'estació que sempre té a la Terra a sota. De manera que els hi cau la bava, estan allà i miren la Terra i contemplen i agafen les seves càmeres de fotografia i les posen allà per xarxes socials, mantenen...
No, i per això tot el dia ja arriba un moment
no,
que dius, vaja, en tinc prou.
No, es deuen relaxar i entre ells pues, deu haver interacció social, clar. Evidentment, gent que s'està mesos allà.
Déu-n'hi-do. Escolta, per rematar-ho això, Joan Anton, dius però que per acabar-ho d'adobar, no? És això, no? Aquesta maledicció, eh?
Sí. Una maledicció total, més de 300, crec, 46 morts, ara ho dic de memòria, que havia patit en dos accidents molt greus els darrers anys Boeing. La Marta està molt contenta d'haver volat, segurament perquè ho ha fet en business, també en Boeing, però li feia la broma de la porta perduda perquè
sí, sí.
En gener d'enguany es va caure una porta també.
Mira,
una
Joan Anton, Marta Har, què porta? Ara que ja m'heu explicat allò d'Escòcia, des de que jo sabia que anava a Escòcia, preguntava quin tipus d'avió volaria cap a Escòcia. I li vaig dir, no t'ho vull dir.
És que no m'ho va dir.
I en què vas volar?
No ho sé.
En Boeing.
M'és igual. Clar, perquè dic, és que perquè m'ho diguis.
No, has de pensar en això. Però des del punt de vista de la companyia sí has de pensar. I a més, quan hi ha hagut una denúncia d'un enginyer que va fer una denúncia pública dient que tenia proves que la companyia estava retallant costos amb seguretat i materials, i això ha fet que l'autoritat federal nord-americana hagi posat sota el microscopi a Boeing. De manera que això era una oportunitat per netejar la cara, la marca, i ha estat tot el contrari.
Deixa'm apuntar molt ràpidament, si us interessa aquest tema, que realment és fascinant, aquesta també lluita entre Boeing i Airbus, si sou usuaris de Netflix, podeu veure un documental que es diu Caída en Picado, d'un fall en anglès, que repassa la trajectòria d'aquestes darreres dècades, aquesta lluita aferrissada entre Airbus i Boeing, i dona algunes claus per entendre l'actual situació de Boeing.
Molt bé, Marta, molt bé.
No l'has vist?
No.
Oi, mira-te'l.
Però mira,
ja ho comentarem.
Ara ja, exacte, ja me l'apunto. Mm-hmm.
Joan Anton Català, moltes gràcies. Estarem pendents, no?
Bueno, ara ja més o menys. Jo et diria que és bastant segur el vol que et faran de tornada, que serà el febrer. No hem de,
ara jo ja ara no, hem de patir.
Jo crec que no cal patir en aquest moment.
Bueno, doncs ha estat un plaer aquesta estrena amb Joan Anton Català. Estarà amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel els dimarts cap a aquesta hora. Que tinguis bona setmana,
igualment,
Joan Anton.
Igualment.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.